Tot costa.
Ferran Torres i el Barça estan jugant una partida de pòquer, a veure qui es mou primer i qui està fent una catxa. En qualsevol cas, segons com acabi el joc, el valencià s'està jugant no ser massa ben rebut pel Camp Nou.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Tot costa de dimarts, dia 4 d'agost del 26. Roger Bustà, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Que Joan Laporta ha reaparegut avui després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'aquella arrítmia. El president del Barça està present avui en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu, que ja sabeu que arriba del Bruges, que té 18 anys, que ha costat 8 milions i mig i que signa per 5 temporades fins al 2031. El Barça també ha fet oficial avui la cessió de Ter Stegen a l'Ajax.
Ferran Torres continua manejant la perdiu i no descarta marxar del club.
El davanter va concedir una altra entrevista ahir als Estats Units en un portal anomenat Sportico i va dir que l'interès de clubs com el PSG sempre és bo i que el que necessita per renovar amb el Barça és sentir-se estimat.
Caroline Nicolí és oficialment nova jugadora del Barça.
La davantera brasilera té 26 anys, ve del City i el Barça paga per ella al voltant d'un milió i mig d'euros. Per tant, es converteix en el fitxatge més car de la història del femení. Nicolí, que ha arribat aquest matí a Barcelona, signa fins al 2030 i és el quart fitxatge del Barça després de la central Fanastan, la portera McKamey i també el retorn de la defensa empordanesa Martina Fernández. L'equip marxa aquest dijous a Andorra, on farà un estatge fins dilluns de la setmana que ve.
A l'Espanyol, males notícies, Quique García haurà de passar pel quiròfan.
Té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. L'operaran demà dimecres. El davanter blanquiblau es va lesionar dissabte passat en aquell amistós que l'Espanyol va jugar contra el Middlesbrough.
La suïssa del Movistar, Marlene Reusser, s'ha endut la quarta etapa del Tour de França femení.
Ha estat una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blas hi ha acabat onzena i continua amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor jove a la general. Blas i escala fins a la setena posició a 1 minut i 12 segons de Reusser, que amb la victòria d'avui és la nova líder d'aquest Tour.
Iris Tió ha guanyat avui dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París.
Al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lulú Lluís. Demà tindran una nova final en la categoria d'equip acrobàtic. L'or en solo tècnic l'ha aconseguit amb 263,6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze ha estat per a l'alemanya Clara Bleier, amb 5 punts menys que Iris Tió, la nedadora catalana. Per tant, ja ha guanyat 5 medalles en aquest europeu de natació.
Aquesta setmana es reprèn el Mundial de MotoGP després de les vacances amb el Gran Premi de la Gran Bretanya i ja sabem que Pol Espargaró agafarà la moto de Maverick Viñales.
Espargaró, en la seva condició de pilot reserva de KTM, farà de Viñales, que fa més d'un any que està afectat intermitentment per una lesió a l'espatlla esquerra. El pilot de Roses explica en un comunicat del seu equip que durant les vacances ha fet més proves i el que li han trobat és una petita lesió al nervi infraespinós i que ja està treballant en una recuperació que de moment no té data de resolució.
Tu has tingut algun problema, Arbu, al nervi infraespinós alguna vegada?
No sé ni on és.
Molt bé, millor. Després ho busquem a l'enciclopèdia. A l'enciclopèdia. Què antics que som. En handbol, el Barça renova el porter islandès Viktor Hamrinsson.
Fins al 2029. És una renovació per dues temporades d'un porter que té 26 anys i que ha guanyat tots els títols possibles amb el Barça. Això en una sola temporada. Amb aquesta extensió de contracte, el Barça s'assegura els dos porters per a les tres pròximes temporades.
Sí, Roger Bosà, què preguntem als nostres oients?
Mira, us preguntem per Ferran, per aquestes últimes declaracions. Què us sembla l'actitud de Ferran? I quatre opcions. Bé, s'ho ha guanyat. Esperem el desenllaç. Va crescut o és intolerable? Quatre opcions en aquesta enquesta que tenim al nostre compte dix.com/totcosta.
Tot plegat des d'ara fins a 8:45 al Tot Costa. Tot plegat des d'ara fins a 8:45 a Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Senyora Anaïs Martí, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Senyor Ferran Correas, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Veieu aquest divan d'aquí?
Aquí està.
Us estireu al divan? Vinga, va. Jo em disfresso de Sílvia Coppolo i li faig una pregunta personal el Ferran i l'Anaïs, vinculant-la, lògicament, a la pregunta del dia. D'alguna manera, Ferran està desafiant el Barça. Jo us pregunto, començo per tu, Anaïs, quin va ser l'últim cop que vas desafiar algú o que algú et va desafiar? Vas dir, mira, aquesta persona m'està tocant el voraviu, o tu reconeixes que li vas tocar el voraviu a algú? Algun veí, algun company de feina...
Mira, doncs sí, estava pensant en un veí amb el tema de les escombraries.
Mira, què va passar?
Doncs que hi ha gent que té la mania de deixar les escombraries a la porta de casa.
Vols dir al pis?
Al replà del pis.
Llavors, quin pis és?
Un primer. Què penses, home? Baixen les escales, tens els contenidors just davant, no has de caminar gaire, per no dir res. No costa res agafar les escombraries i llançar-les.
I el vas increpar d'alguna manera quan el vas veure?
Un moment que vaig agafar, no el vaig increpar, jo sóc una persona pacífica, Sergi, però sí que vaig trucar i vaig dir, ei, una cosa, som un grup de veïns, som quatre, no costa res baixar les escombraries, i més a l'estiu, home, és que...
I quina va ser la reacció del veí?
No, doncs no ha tornat a parir.
Ah, mira, tu, escolta.
De qui imposar una mica. Mira. És que jo quan em poso seria...
Caram, Déu-n'hi-do, doncs,
puc arribar a imposar.
Doncs escolta, si algú té un problema a la seva comunitat de veïns, Anaïs Martí va cap allà i ho soluciona. A veure, Ferran, el teu últim desafiament, que has fet o que t'han fet?
Mira, jo crec que ahir mateix, més aviat de feina. Alguna discrepància amb alguna cosa que es publica o no es publica.
Digues alguna coseta més, va. Fins on pots explicar?
No, mira, ahir precisament vaig veure... Jo encara hi era a Anglaterra, per l'estada del Barça, i bé, vaig rebre un WhatsApp d'algú del club emprenyat per alguna cosa que havíem publicat.
Això vol dir que fas bé la feina. Si el club s'emprenya, fas bé la feina.
No, tenia raó.
Tenia raó
el senyor del club que em va trucar. Llavors,
Veu rectificar.
Sí, va ser... Bueno, vam rectificar amb qui... Aquest desafiament va ser amb algú de la feina.
Molt bé, molt bé.
Qui ho havia fet?
Un company no ho havia fet del tot bé i va haver d'intentar solucionar-ho. Doncs molt bé. Desafiament professional del Ferran, desafiament més personal de l'Anaïs, que ens quedem amb això, aquest veí del primer, que escolta, que no ho torni a fer, perquè si hem de marxar cap allà tots.
Sí, però ara no comencis a promocionar-me com a persona apta per solucionar problemes domèstics,
mira, escolta,
eh?
Ja miraré algun problema que tinc amb els veïns. Els veïns del tercer, jo visc en un segon, els del tercer fan molt soroll.
Doncs a veure ja si saps, un dia puges, truques i dius, ei...
Vine tu. Va, vinga, va, a les 7 i 7, parlem del Barça.
A Catalunya Ràdio, tot costa, amb Sergi Camps.
Avui la cançó d'inici del programa és Muse, la cançó Uprising, un single que es va estrenar un 4 d'agost del 2009. Com a dada, en aquell moment, Visivo només tenia 6 mesos. Déu-n'hi-do com passa el temps. Aquesta tria musical és del Sam Silva, el nostre muntador musical. A la producció hi tenim la Rita Pinyol, el control central, la Júlia Aparicio i també la gent d'Esport 3 que realitza el programa en la seva versió televisiva. Parlem del Barça i saludem ja a Barcelona el Ramon Salmurri. Què tal, Salmo? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Sergi.
Confirmem que estàs a Barcelona, eh?
I Correas.
Quant de temps, sí, sense veure't, Salmo?
Quant de temps, jo us trobava a faltar i tot.
Unes hores, eh?
Ni 24 hores i ja esteu junts un altre cop.
Sí. Mira que hem begut aigua, últimament.
Una d'aigua...
No sé si voleu explicar alguna intimitat o...
No, volem explicar cap, no.
Molt bé, escolta. Micròfon obert i, escolta, ja parlarem del Barça després, que al final li interessa més la vida dels redactors i periodistes. No, va, vinga, comencem a parlar del Barça, Salmo, amb el nom de la setmana, potser el nom de l'estiu, Ferran Torres, que, escolta, ahir parlàvem d'ell, havia parlat i aquesta matinada ha tornat a parlar i, escolta, jo ho qualifico directament com a desafiament, potser tímid, però desafiament al Barça.
Sí, jo crec que Ferran Torres està intentant aprofitar el màxim possible i treure el màxim de rèdit possible el moment vital que viu després del gol a la final del Mundial i està fent una tournée per diferents mitjans de comunicació als Estats Units, per la NBC, per la CBS. Ahir n'escoltàvem un fragment i avui ja ha anat una mica més enllà en aquest pols que té amb el Barça. Bàsicament, el discurs de Ferran sempre és: jo tinc contracte amb el Barça el 12 d'agost. Haig de ser a la ciutat esportiva Joan Gamper, però a partir d'aquí comença la derivada d'aquest discurs. Que si en el futbol mai se sap què pot passar. Que si veurem a quin equip jugo la temporada vinent. Que si vull anar a un lloc on sigui realment feliç. Però aquesta darrera matinada, Sportico, la CBS, ha dit directament, jo crec que ha enviat un missatge clar i nítid cap al director esportiu del Barça, Deco.
Mostraré que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
Mostrar que me quieren y que vengan a negociar. Això és el missatge que Ferran envia al Barça. Quina és la reacció del Barça? Quina és la resposta del Barça a aquest missatge de Ferran? No s'ha mogut d'allà on era. El Barça vol renovar a Ferran, continua amb la idea de renovar a Ferran. Primer, hi hauria una millora contractual en el salari del jugador, però no seria una renovació, diguem-ne, de jugador estrella, de jugador top, de davanter central del Barça. No seria aquest tipus de contracte. Per entendre'ns, no seria el contracte que tenia Robert Lewandowski, per fer-ho fàcil. El Barça té clar que vol Ferran, té clar que el vol renovar, però, a més, no oblidis que en aquesta renovació hi ha aquests 8 milions d'euros pendents que, si el Barça la fa efectiva, ha de pagar al Manchester City. Per tant, això també computa econòmicament, tot i que en el cas del Barça no seria un problema perquè quedaria amortitzat, diferit en els anys de contracte. Però, en qualsevol cas, són diners que el Barça haurà de posar si vol Ferran, encara que no vagi a la butxaca de Ferran. Diguem-ne que el missatge del Barça es manté en el... Escolta, Ferran, quan vingui, ja parlarem. I si vol alguna cosa, que ens ho digui. Per tant, d'un costat tenim el Barça a l'espera, dient, escolta, si Ferran vem una oferta del Paris Saint-Germain, que és el club que està en boca de tothom sobre el futur de Ferran o de l'Atlètic de Madrid, que ens ho digui. I què fa Ferran? Dir, no, jo vull sentir-me valorat, i que vinguin i negociïn. Per tant, tots dos estan esperant a veure qui fa ara el primer pas. Què passa? Que Ferran ara se sent amb força per dues qüestions, bàsicament, perquè és la cara visible de l'Espanya campiona del món, perquè va fer el gol de la final, i segon, perquè el Barça ha prescindit de Robert Lewandowski i ara mateix no té davant i centre. Té només a Ferran, diguem-ne. Quina és la posició del Barça? Doncs que Ferran ja ha demostrat al Barça què pot fer i què no pot fer, i no oblidem que Ferran era suplent a la selecció espanyola. Era el suplent d'Oyarzabal, que era el suplent d'Oyarzabal.
Fins aquí la dada, no? Sí, sí.
Ho deixem així. Bé, que som ara mateix en aquesta partida i que Ferran està aprofitant al màxim la seva posició i el ressò mediàtic que això suposa.
Ara exposo el cas Ferran a la taula perquè crec que l'Anaïs i el Ferran volen sucar i pa amb contundència, però abans, Salmo, més enllà de la negociació, el Barça, suposo que aquesta ruta per als mitjans que està fent Ferran tampoc està agradant, no? O sigui, ja no només el fet de la negociació, sinó de deixar-se estimar o de fer aquestes declaracions públicament en mitjans, suposo que això tampoc agrada al club.
És que les relacions entre el Barça i l'entorn de Ferran mai han estat les millors. Entre l'entorn de Ferran i l'entorn de Pedri, que és el mateix, diguem-ho tot. Però la veritat és que, diguem-ne, igual que el Barça està mantenint un perfil molt baix pel que respecta a Ferran, fixa't que no hi ha cap declaració ni cap... Ferran ha optat per tot el contrari. I és ben curiós, perquè t'explicaré una anècdota que segur que el Ferran i l'Anaïs els hi ha passat tres quarts del mateix. Aquests dies, intentant sondejar l'entorn de Ferran per contrastar alguna informació, parlaves amb ells i la resposta era: no, és que ara no toca parlar de Ferran, ara hem de mantenir un perfil baix i no volem entrar en diguem-ne, en desmentits o en contrastacions, o no volem respondre a segons què. I tres dies després hi ha una tornada per tots els mitjans dels Estats Units amb el missatge clar i nítid de, escolta, el Barça, si em vol, que em paguin. Que, per cert, a mi tot això em recorda molt el que va passar fa uns anys amb Umtiti, quan després de petar-ho amb el Barça i ser un central imprescindible i que si Umtiti no renovava...
Campió del món, també.
Sí, va aprofitar una tournée pels mitjans francesos per fer exactament el mateix que està fent Ferran, fins i tot hi va haver una resposta, que encara recordo ara, que li van dir la temporada vinent a quin equip jugaràs, com Ferran tenia contracte. I la resposta d'Umtiti va ser Joker, és a dir, el Joker, el comodí, no vull respondre. Vull dir que al final que això és més vell que anar a peu.
Molt bé, doncs he tingut aquí els miures del Ferran i l'Anaïs continguts, com els Sant Fermins. Ara obro la porta. Anaïs Martí, va, comença amb el tema Ferran Torres, que crec que no ets massa del vaixell del valencià, tu.
No, és que no ho sigui. Jo crec que al final Ferran Torres ha estat un davanter doncs, que ha ofert el seu rendiment, que ha marcat 23 gols aquesta temporada, 16 d'ells a la Lliga. Em sembla que és un futbolista molt útil. Aquests dies hem escoltat a Flick també dient i aquí és un jugador que té cabuda i que té recorregut. Ara bé, jo tinc dubtes sobre si Ferran Torres ha de ser el davanter centre titular del Barça, ocupant doncs un espai mediàtic, social, com el de Robert Lewandowski, diguem, no?
Si tens dubtes, vol dir que no ho veus clar, tires cap al no.
Jo penso que no. Vull dir, ara el Salmo ho estava explicant molt bé, suplent d'Oyarzabal al Mundial, vull dir, a veure, crec que és un jugador interessant, crec que ha aportat el seu gra de sorra en termes de marcar gols, etc. És un futbolista que és veritat que al vestidor se l'estimen molt, mm-hmm. No només Pedri, sinó també doncs, Lamins, Valdés, i és un jugador estimat, i això és una realitat. Crec també que Ferran doncs, té alguns problemes a l'hora de gestionar certes crítiques, no? Mireu quantes entrevistes ha fet durant el Mundial. Ara parlem d'aquest turmalet que ha fet per Estats Units. En 41 dies de Mundial no li ha donat una entrevista a ningú, ni a cap mitjà espanyol, ni a cap mitjà català. I ara doncs estàs fent aquí doncs, la clàssica maniobra del «Ei, sóc aquí, fes-me cas, cuida'm i mima'm una mica perquè Robert Lewandowski ha marxat». Sincerament, l'operació Julián Álvarez és complicada, no? Veient tot el que està passant, i crec que està aprofitant el seu moment i està jugant les seves cartes, de dir «és el meu moment, em queda un any per renovar, vull veure fins a quin punt el Barça aposta per mi», i és un azme quasi tot de manual, vaja, i a partir d'aquí doncs el Barça s'haurà de seure amb ell, veure quines són les seves intencions i valorar també, perquè això crec que també s'ha de dir, que amb la sortida de Lewandowski i si també marxa Ferran, a tu se t'obre una feinada de pont aquest mes que ha quedat marcat, perquè et marxa el davanter polonès, un dels grans golejadors de la plantilla,
i
et marxa el segon. Vull dir que aquí hi ha dos forats que s'han d'omplir, d'acord? Has fitxat a Dayemi i has fitxat a Gordon, que són polivalents, el que vosaltres vulgueu. Jo no dic que no puguin marcar molts gols, però al final són dues posicions que s'hauran d'omplir d'alguna manera si és que finalment marxa.
A veure, Ferran, tu que les has vist a tots colors en això del futbol, qui creus que es mourà primer en aquesta partida de pòquer?
Jo crec que Ferran. O Ferran o el club que el vulgui. És a dir, jo parteixo d'una base. Crec que Ferran és un, com deia l'Anaïs, que és un jugador molt útil pel Barça, que ho ha demostrat des que va arribar. Ha tingut millors moments, pitjors, però crec que aquestes dues últimes temporades ha estat bé. La temporada, no aquesta que ha acabat, o, bueno, sembla que ha acabat fa poc i ja fa dos o tres mesos.
És que encara hi som, Ferran.
Sí, la temporada 24-25 va fer una gran temporada, Ferran. Va ser el jugador de la Copa, va ser el millor jugador de la final, va ser el màxim golejador de la Copa. Aquesta última temporada en Flick també ha fet una molt bona temporada. Parteixo d'això, parteixo també de que és un jugador important al vestidor, com deia l'Anaïs, que és del grup de la bicicleta, amb Eric, amb es porta molt bé amb Eric, amb Pedri, amb Joan Garcia, amb els internacionals espanyols, sobretot. I que és important això, o sigui, el Barça també es valora que Ferran és el millor amic de Pedri, igual que Cavaldes és el millor amic de Lamin, això mm-hmm. també es valora. Dit tot això, que crec que és un jugador interessant. Jo crec que Ferran, i ell mateix ho ha reconegut en algun moment, té un problema d'autoestima. I ell creu que mai, o sigui, sempre creu que mai se'l tracta bé. És a dir, va marcar el gol de la final del Mundial, que és el gol de la seva vida, uh-huh. i de les primeres declaracions que va ser és que los que me critiquen, és que tal... O sigui, disfruta, acabes de marcar el gol del Mundial, o sigui, no marcaràs mai possiblement un altre gol com aquell, gaudeix d'això. Ell té un problema d'autoestima i crec que com que el Barça va estar pensant que només es podia quedar o Lewandowski o Ferran, i fins a l'últim moment quan Lewandowski va decidir marxar, sí que va ser quan va començar a parlar de la renovació de Ferran Torres obertament, o si no obertament amb públic, sí que amb la premsa, ell s'ha sentit dolgut i ara pensa que no m'estimen o no em valoren com es mereix, no? Que són les declaracions que ha fet aquesta matinada. Llavors, com que crec que possiblement el seu entorn, com deia Anaïs, tampoc l'afavoreix, doncs el que estan fent és jugar amb dues o tres cartes. O sigui, perquè jo crec que hi ha la del Barça, que possiblement hi hagi la del PSG, però és que jo crec que hi ha una altra carta encara, que és la que jo sempre he pensat, que és marxar gratis
a l'Atleti
de Madrid
la temporada que ve.
Exactament. Renovar, no renovar, i a partir del gener negociar amb l'Atleti de Madrid.
De totes maneres, sobre aquest joc que deia el Ferran, que jo crec que és tal qual, o sigui, tinc la sensació que Ferran ha de calcular molt bé les seves passes. És a dir, Ferran té arguments per tenir una posició de força, i és que ara mateix, diguem-ne, que el Barça no té nou més enllà d'ell i que està en un bon moment. El que passa és que, o sigui, jo crec que aquí el problema darrere fons de tot això és la mirada que té Ferran sobre Ferran i el Barça sobre Ferran, que és una mirada que no és coincident. És a dir, Ferran es veu com el davanter centre titular del Barça. I el Barça, tot i que vol Ferran, no ho veu de la mateixa manera. I aquí és on hi ha la clau del problema. I crec, honestament, que qui s'ajusta més a la realitat en aquest cas és el Barça i no pas Ferran.
Evidentment, Ferran Torres, el primer partit del Camp Nou, marca 3 gols i tot oblidat, però també jo crec que s'està posant, home, no diré en contra, però l'afició potser això no li acaba d'agradar, aquest joc de la puta i la Ramoneta, no? Em deixo estimar per aquí, però també em voldria quedar. Creieu que l'afició del Barça està entenent a Ferran Torres, o la majoria de l'afició està dient ell que això aquí no ho fem, això?
No, home, jo crec que al final l'afició del Barça ha d'entendre que això és un mercat de fitxatges, que a Ferran li queda un any de contracte i que es troba en la situació perfecta per negociar el que ha de ser el seu futur imminent. A partir d'aquí, òbviament, que no t'agrada, penso, el barcelonisme, escoltar amb un jugador que té dubtes, no?, de dir, ei, és que aquí no m'hi acabo de trobar, no?, que és una mica el que una, doncs, extreu després d'escoltar Ferran Torres. Però al final això és un joc, és un estira i arronsa, i el futbolista, doncs, està en el moment de reclamar perquè és ara o mai. Que no és agradable escoltar-ho? No, que depèn de com acabi tot, doncs igual hi ha alguna reacció per part del públic del Camp Nou. Doncs segurament.
Però és que, a més, jo tinc la sensació que amb Ferran, diguem-ne, o sigui, Ferran és un jugador, diria que força estimat pel públic del Barça, no tan valorat. O sigui, no sé si m'explico, és a dir, que el públic del Camp Nou és crític amb el futbol de Ferran, però en canvi li té respecte, li té estima, perquè és un futbolista que s'entrega, que fins ara ha mantingut un perfil baix, que ho dona tot, que treballa per l'equip, que treballa pel grup, que té una capacitat de resiliència molt alta, i això l'ha fet ser valorat. Diguem-ne, en el moment en el que Ferran comença a trencar amb aquesta imatge per situar-se en el rol d'un futbolista estrella, jo crec que aquesta disrupció pot suposar un canvi en la manera d'entendre Ferran per part del públic del Barça.
A veure, Ferran, agafa la bola de vidre. Com acaba això? Hem fet l'anàlisi de la situació i ara us demano un pronòstic. Com creus que acabarà això?
Jo, en aquests moments, crec que acaba amb un traspàs.
Aquest any, eh?
Sí.
Un traspàs al PSG?
És possible, però jo crec que encara s'han de solucionar coses. Ara sembla impossible, però hi ha Julián, hi ha l'Atlètic de Madrid.
Estàs insinuant un intercanvi?
És que jo crec que si Ferran ja hagués acceptat això, possiblement tot això ja estaria desencallat. A Julián, Ferran, etcètera.
Bé, i el Barça ho sabria, no? Si hi hagués una oferta formal del PSG per anar a emportar-se el futbolista, aquesta oferta formal als despatxos del Camp Nou no ha arribat. No. Llavors això també crida l'atenció, no?, que diguis, ei, on està l'oferta del... Jo no dic que no hi hagi interessos, vull dir, segur que n'hi ha, perquè Luis Enrique, a part, sempre ha vist a Ferran, bé, era el seu davanter de la selecció.
Sí, sí, sí.
No dic que no. I també són conscients que al final, com més temps deixis passar, millor, perquè al final és el jugador el que té contracte i el Barça, si vol treure diners d'aquest futbolista, ho ha de fer aquest estiu, perquè si no, d'aquí 4 dies marxa lliure. Vull dir que al final tenen la paella pel mànec tant els clubs que el vulguin fitxar com el propi Ferran, que té un any de contracte.
Ara, amb un traspàs,
eh?
Ara, en aquests moments, el més fàcil és dir al PSG. Jo encara no descarto que sigui un altre club.
Salmo, com acaba això? Bola de vidre, va.
Doncs crec que... Jo crec que aquest estiu no hi haurà moviment en Ferran. Crec que aquesta temporada vinent jugarà al Barça. I a partir d'aquí no em sé mullar més. No sé si acabarà amb renovació o marxarà lliure la temporada vinent.
Doncs de seguida seguim parlant del Barça.
Hi hauria una altra pregunta pel Salmo.
Que és, quina?
Que és, què faries si no hi ha renovació i continua el Barça?
Ah, la figura de deixar-lo a la grada un any, home.
Això
no s'ha fet mai, no?
El que farà el Barça no és això. O sigui, això el Barça ho descarta.
Què faries tu? Home, el Salmo és molt radical. El Salmo se'n va directament
jo negociaria... Jo crec... Bueno, és igual. Crec que és el moment de vendre Ferran. Així de clar ho dic. Li queda un any de contracte. És un futbolista que ara està amb molta potència mediàtica i amb molt d'interès. I, escolta'm, i no és un jugador estructural. O sigui, jo, els jugadors estructurals del Barça no es toquen i no es venen. Els que no són estructurals, per mi, són futbolistes que el Barça ha de saber aprofitar per treure en rendiment econòmic. I aquesta és la situació, per mi, de Ferran.
De seguida seguim parlant del Barça, parlarem de Bissibu, també de Ter Stegen, que ja arriba atacant Ajax d'Amsterdam, però abans tanquem la carpeta a Ferran Torres preguntant a tot plegat què diuen els oients. A veure, Arbusà, què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
Preguntàvem què us sembla l'actitud de Ferran. 4 opcions i la que guanya és va crescut, amb un 59%, va crescut, i amb un 30% intolerable. Només el 8% creu que hem d'esperar el desenllaç i el 3% que s'ho ha guanyat i que, per tant, doncs que l'actitud és bona i els hi sembla bé. Que es tapi les orelles, Ferran, perquè, mira, Macià Nicolau diu, puc entendre que en aquests moments vulgui rumiar quina és la millor opció per ell, però la forma d'expressar-ho em sembla poc intel·ligent. En la Torre 2K Gamer diu, va crescut i també és intolerable l'actitud que està tenint i com de desagraït està sent. El que està fent és lícit, però jo no el vull al Barça. En J. Alfonso diu, normal, és campió del món, i a més, amb un gol seu, té l'ego al màxim i sap que és el moment ideal per aconseguir un bon contracte i per millorar el sou. En Josep diu, es pensa que per marcar un gol al Mundial ja és Pelé. Traspàs fort i adeu. En Juan Diego, es creu millor jugador del que realment és. Deu pensar que està al nivell de Haaland. En Jaume Domènech diu, va molt de sobrat. O en Manu, que diu, sempre li he donat suport, però ara s'equivoca i fa que la gran frase del mestre tingui sentit. Qui dubti sobre jugar al Barça no serveix.
Frase de Johan Cruyff. Fem una petita pausa, 2 minuts, i continuem parlant del Barça. Escoltarem Bissibu, avui l'han presentat, i també parlarem de Ter Stegen. I alerta, perquè el CTA ha presentat unes noves regles al reglament dels àrbitres de la primera divisió, bé, del futbol professional, del futbol baix, del futbol espanyol. Analitzarem aquestes regles amb el Joan Fàbregas i a veure si ens farà una miqueta més fàcil això del futbol, això de les normes dels àrbitres, perquè a vegades estem una mica despistats. 2 minuts i tornem.
Tot Costa, amb Sergi Camps.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Aquest estiu, Crims, a Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
Per què es mata? Perquè existeix la maldat. Perquè existeix l'egoisme.
La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Perquè no controlem a vegades les emocions.
De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
Comencem.
Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú, el jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
Seria vida i miracles amb el vinil.
El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa. Amb Sergi Camps.
Dos quarts de vuit en punt de la tarda. Continuem parlant del Barça. Ja hem tancat la carpeta Ferran Torres. I ara, Salmo, obrim la carpeta Bisibu i també la carpeta Joan Laporta, perquè avui hem tornat a veure el president després dels seus problemes de salut, eh?
Sí, diria que pràcticament aquesta és la notícia. En un acte de Bisibu a porta tancada, on després ha atès els mitjans de comunicació del club després de ratificar el seu fitxatge pel Barça, signa per 5 temporades fins al 2031. Doncs en aquest acte hi ha volgut ser present Joan Laporta, que recordem, la setmana passada va estar hospitalitzat una setmana sencera per uns problemes greus de salut, ha de fer repòs, ha de continuar fent visites mèdiques, però a poc doncs, pot anar recuperant certa normalitat, i per això avui ha volgut ser al costat d'un dels fitxatges del Barça aquest estiu, que és Jesse Bisibu, que és aquest extrem belga de 18 anys, que és diguem-ne un fitxatge 100% de Deco i el departament de scouting del Barça, un extrem amb molt desequilibri, un jugador molt jove, que el club considera que té molt recorregut i que estarà 100% en dinàmica del primer equip del Barça. Que ningú es faci un equívoc amb això de que tindrà fitxa del filial. Que tindrà fitxa del filial vol dir dues coses. La primera, que si la temporada va molt malament per Bisibu, doncs no es quedarà estancat i podria tenir alguns minuts amb el Barça Atlètic. I segon, que el fet de tenir fitxa del filial suposa, 1, alliberar dorsals del primer equip i tenir una mica més de marge, i 2, sobretot, doncs, també una qüestió de fair play financer per la Lliga, perquè això impacta en el Barça Atlètic i no en el primer equip. En qualsevol cas, és un jugador que arriba per estar a les ordres de Hansi Flick. De fet, l'altre dia Hansi Flick ho reconeixia, que és un futbolista que tindrà tota la temporada al seu costat i és una de les alternatives ofensives d'un Bisibu especialment content per treballar en aquest Barça de Hansi Flick.
Hansi welcomed me very, very good.
El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
Doncs Bisibu, presentat avui a Can Barça. Ahir al Tot Costa vam parlar amb Pablo Capilla, company de selecció sub-17 de Bèlgica. Pablo Capilla, un jugador hispano-belga. Vam parlar amb ell i ens va dir que era molt bon jugador, el situava a l'extrem esquerre, i li vam preguntar, escolta, ell diu que el seu ídol és Neymar, i Pablo Capilla es va atrevir a dir que bé, s'assembla també una mica a Lamine Yamal. Evidentment les expectatives són les que són i potser hauríem de ser més realistes, però vaja, el temps dirà fins on arriba aquest jugador. En qualsevol cas, el que deia el Salmo, no? Un fitxatge de Deco i de l'escouting del Barça, que és d'aquells fitxatges que a vegades trobem a faltar, no? Una aposta que dius, bé, no ens gastem molts calés, si surt bé ens pengem la medalla, si surt malament no hem perdut massa calés, no, Ferran?
S'estan fent unes quantes d'aquestes apostes, algunes millors que altres, evidentment, perquè sempre pots errar, però s'ha fet aquesta, s'ha fet Hamza Abdelkarim, que va arribar cedit i es va aplicar l'opció de compra, crec que és per 1,5 milions més variables. Rooney Bargi és una altra aposta que va anar, és molt semblant a la de Bisibu. Rooney Bargi va acabar no tenint fitxa del filial, però sí sent jugador del primer equip i ha tingut poca participació. De fet, jo crec que Bisibu ve una mica a cobrir els minuts que deixi Bargi. S'estan fent unes quantes, els filials s'han fet, també, diria David Oduro, Aziz, s'estan fent aquestes apostes perquè, entre altres coses, tu no pots competir amb... Jo crec que, per començar, crec que una de les raons per les quals el Barça ha unificat Barça i Barça primer equip i Barça Atlètic és aquesta, és la de tenir controlat a tots aquests jugadors que poden jugar tant al Barça Atlètic com al primer equip, I després perquè tu no pots competir amb altres clubs. Ara mateix tu no pots competir amb els de la Premier, amb el PSG, no sé si amb el Madrid, és molt complicat, llavors necessites fer apostes. Tu no pots anar a fitxar Visivo quan hagi jugat amb el Brujas 100 partits.
Ja et demanin 80 o 100 milions.
Potser no et demanen tant, però sí que vindrà un altre equip i els pagarà i tu no podràs. Has de fer apostes. Algunes surten i altres no, i si no surten són inversions baixes. Per tant, és bastant possible que ho puguis recuperar. Ara, mira, Roni Bargi tampoc ha acabat de relar. Està en rampa de sortida. Si surt traspassat, segurament acabaràs guanyant calés.
A veure, Anaïs Visivo.
A mi sí que em crida l'atenció el preu que s'ha pagat per aquest futbolista. Perquè Hamza 1,5, Rooney va costar 2, 8,5. I em sembla una operació molt, que si t'acaba sortint bé és rodona, perquè al final estàs fitxant amb un jugador que és molt jove i de més, 18 anys, extrem, meravellós, però per pagar 8,5 segur que li has vist moltes coses positives, no? I un marge de creixement ampli, i segurament hi haurà renovacions, vull dir, revisions de contracte, no?, en aquests 5 anys que té per davant. Pel preu que s'ha pagat, la sensació és que és una bona aposta de futur, no? Perquè dius, ostres, 8,5 per un futbolista de l'enfitxa del filial, per molt que estigui amb dinàmica del primer equip, és que li has vist coses, així que em sembla interessant i curiós de veure, que òbviament acaba d'arribar allà a Birmingham, que va fer 3 entrenaments amb el grup. No és moment per treure ràpides conclusions. Paciència amb aquest tipus de jugadors, que potser que no tothom és Lamine Yamal i el primer dia surt i ja és una estrella, no? Que el més normal és que aquests jugadors tan joves triguin i necessiten el seu temps per créixer.
Aquesta comparació amb Lamine Yamal és...
No, clar, vull dir, perquè al final el Ferran parlava d'aquesta fusió que s'ha produït entre això, per què és? Ostres, doncs perquè ens ha aparegut un Lamine, ens ha aparegut un Cubarsí, ens ha aparegut un Bernal, que amb 15, 16, 17 anys, doncs ja són titulars indiscutibles al Barça, i els uns acaben de guanyar un Mundial, no? I al final tot això cada cop va més d'hora, i tu has de tenir les estrelles o futures estrelles controlades i integrades en aquesta estructura. No sé, el preu et diu que té bona pinta.
Veurem, a veure, Visivo, uns que arriben, Salmu, com Visivo, i uns altres que marxen, com Ter Stegen, que avui l'hem vist ja, doncs, a l'Ajax d'Amsterdam.
Sí, en roda de premsa tenen els mitjans de comunicació neerlandesos, també en la seva primera sessió d'entrenament amb l'Ajax d'Amsterdam, un Marc-André Ter Stegen especialment satisfet d'haver pogut tancar finalment aquesta sortida en forma de sessió. Ha explicat que Frenkie de Jong ha tingut un paper clau en tota aquesta operació, que l'ha anat aconsellant, que l'ha anat guiant, que espera poder ajudar l'Ajax a recuperar la seva millor versió, ja no només als Països Baixos, sinó també al futbol europeu, i que evidentment la presència de Mitchell, amb qui va coincidir el Girona, i de Jordi Cruyff, amb qui va coincidir el Barça, doncs han estat claus per acabar de tancar aquesta operació.
Ferran, Ter Stegen, millor que marxi, no?, per no generar conflictes dintre del vestidor, potser, evidentment, seria segon millor porter que Chesney, però evidentment té uns intangibles que el polonès no té, per tant, escolta, millor que deixi el Barça una temporada més, no?
Sí, a veure, sí, el que deies tu, no? Jo estaria més tranquil si el porter suplent fos Ter Stegen. Però és cert que el que dins del vestidor és tot el contrari, o sigui, el que transmet Chesney als joves, no només als joves, també als veterans, és un tio que fa pinya, que està sempre de bon humor, que té el seu rol totalment acceptat, i de fet no sé, a mi em fa la sensació que a vegades si no juga ja li va bé també. és un tio que estava retirat i que s'ha trobat amb un contracte d'edat 3 anys, ja, aquest serà el tercer del Barça, i en canvi jo crec que Ter Stegen, si s'hagués quedat, ell, vulguis que no, ell es veu encara per jugar. O sigui, la temporada passada volia jugar perquè volia jugar al Mundial, però és que ell es veu per jugar, i possiblement, doncs, si després Flick té clar que Joan García és el número 1, però si després a la Copa també hagués jugat amb Joan García com va fer la temporada passada, possiblement Ter Stegen s'hagués emprenyat.
Segur, segur.
Per tant, millor trobar una sortida per tothom. La temporada passada la va trobar el Girona, va tenir la desgràcia de la lesió, i ara, doncs mira, ara Gerson Mitchell serà titular, jugarà, i el Barça pagarà
una
milionada. Pràcticament tota, tota.
Sí, no, i que això també hauríem de revisar-ho, però vaja, no, és
que,
el món del
Sergi,
futbol.
Com ha de ser la relació de Ter Stegen amb el vestidor i quin és l'encaix que, o el zero encaix que li troba l'entrenador en aquest vestidor, quan l'estàs cedint, pagant-li el 90% d'una fitxa molt alta, molt elevada, i quan tens a Chesney de segon porter.
Sí, sí.
Perquè estarem d'acord que tu, traient la relació... Home, a mi Ter Stegen, doncs em semblaria un bon segon porter, no? Però com ha de ser l'ecosistema allà dins per preferir cedir-lo pagant-li gairebé tota la fitxa a l'Ajax o l'any passat al Girona?
Pagant-li el que li pagues
i quedant-te...
Seria millor
correcte. I quedant-te
amb Chesney, això és decisió directa de Hansi Flick. O sigui, és Hansi Flick qui diu, escolteu, que jo no vull aquest jugador al vestidor en la condició de porter suplent. Hansi Flick, que ja el va conèixer a la selecció alemanya on el va tenir de porter suplent. I és Hansi Flick qui diu, escolta, en aquesta situació el millor és que surti. I, òbviament, des del Barça, vull dir, aquesta reflexió a Hansi Flick se li ha fet, escolta, pues que haurem de pagar molts calés i potser com a porter suplent ens dona més garanties. I és Flick qui diu, escolteu, l'ecosistema del vestidor necessita que Wojtek Stensen, en aquest cas, sigui el segon porter.
Doncs la realitat del vestidor del Barça, que capitaneja Hansi Flick i decideix, i Ter Stegen doncs, ha marxat a Amsterdam, on li desitgem molta sort. Salmo, alguna cosa més en clau Barça o tanquem la paradeta?
No, res més, ho podem deixar aquí.
Molt bé, doncs tanquem la carpeta del Barça. Gràcies, Salmo, bona tarda. I
adeu,
obrim breument la carpeta del Madrid.
Tot costa.
Parlem del Madrid perquè, escolta, fa dies que no fa fitxatges, però van, doncs, apropant-se...
No tant. Carlos Espí.
Carlos Espí, és veritat, sí, però els que han fet, doncs, de manera doncs, més antiga, diguem-ne, en aquest estiu, en aquest mercat de fitxatges d'estiu, que encara no han jugat, però es van apropant a la ciutat esportiva del Madrid per presentar-se, per parlar una mica amb els mitjans. I avui, Fito, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Parlem de Bernardo Silva perquè l'exjugador del City doncs, ha parlat i diu que està molt content de jugar al Madrid.
Sí, és un dels que ha arribat nou aquest estiu, juntament amb Dumfries, també amb Marco Corella, per exemple, i Bernardo Silva El tema és que ha estat vinculat tant a Barça com a Atlètic de Madrid durant tot aquest estiu, però finalment el Madrid va ser el seu destí i ahir, en un d'aquests primers entrenaments, Bernardo Silva va dir als canals oficials del Madrid doncs que quan va aparèixer el Club Blanc no s'ho va pensar dues vegades.
De haber jugado muchas veces también contra el Real Madrid, se siente la importancia del club, se siente... El grande que es estar aquí, el grande que es jugar en el Bernabéu, que es un estadio muy, muy imponente. Y la verdad es que cuando apareció el Madrid ha sido imposible no decir que sí. Entonces no he pensado dos veces.
Ha estat impossible no dir que sí al Real Madrid. Va haver un punt de l'estiu.
No, aquest tio volia jugar al Barça, eh?
Sí, sí.
Diu el
no
cada
fa
dir.
Gaire, eh?
Diu el cada dir, però fa uns mesos volia jugar al Barça, eh?
Sí,
estava
sí,
pràcticament
això,
fitxat per
això crida l'atenció, especialment les declaracions d'ahir de Bernardo. Sí que el Madrid doncs, no està acabant d'incorporar sobretot a la figura de Diomandé, que s'ha de fer oficial els pròxims dies, però fa pràcticament una setmana que ho anem explicant. Ahir va fer oficial dues sortides, la de Gonzalo per 40 milions al Fulham, també al Fulham d'Arbeloa, i marxa Palacios, en aquest cas per 10 milions, dos que han sortit. Està a l'espera el Club Blanc doncs, de poder incorporar Yann Diomandé procedent del Leipzig.
Doncs el Madrid que ha fitxat, com dèiem abans, Carlos Espí, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, també Cucurella, que encara s'ha de presentar a la Casa Blanca, recuperat Endrick, també jugadors joves del filial que pugen, Manuel Ángel, per exemple, Palacios. Un Madrid que està fent la feina, no sé si fitxarà massa més a l'espera de Diomandé, però amb aquests fitxatges, Ferran, que són noms doncs, coneguts, potser en una etapa, no diré final de la seva carrera, però vaja, Bernardo Silva té 31, Dumfries 30. Aquests fitxatges del Madrid de Mourinho, creus que fan bona pinta pel projecte del portuguès?
N'hi ha que sí, n'hi ha que no. Sí, jo crec que Konaté és un jugador que porta... La temporada passada va estar horrible al Liverpool, ha estat al Mundial i...
El tercer, el quart lloc, exacte, contra Anglaterra.
No, no va jugar, sí, sí, si no va ser titular, i el tercer i quart lloc valia una bona traca. Dumfries crec que és un jugador que a mi m'agrada molt, però també va cap avall. Cucurella sí que és un bon fitxatge. Crec que Bernardo pel Real Madrid també és un bon fitxatge, igual que ho era pel Barça, si acceptava un rol de segona espasa, perquè no serà, jo crec que el Barça no hagués estat titular i el Madrid... crec que tampoc ho serà, però està bé. Jo crec que s'està reforçant bé. S'està reforçant bé i li queden dos fitxatges, teòricament. Un és Diomandé, que jo crec que és un molt bon futbolista. Una altra cosa és que crec que pagar més de 100 milions per Diomandé és molt bo, és molt jove, però també és una mica un meló per obrir. I després els hi queda Rodri, i aquest sí que és el fitxatge que més, si el mirem des d'aquí, és el que més por fa, perquè és el que necessitaven. És a dir, el Madrid el que necessitava és un mig centre creatiu, que no tenia des de fa temporades, i que Florentino no volia fitxar-lo. Sembla ser que per fi li han fet veure que és el que necessitava, i a mi Rodri crec que és un molt bon futbolista.
Estirant aquest fil, Anaïs, el que dèiem, el Madrid durant molts anys havia notat aquesta baixa de Modric i de Kroos, i ara fitxa dos jugadors que poden fer aquesta funció, com Bernardo i Rodri, si acaba arribant. Sembla que Florentino finalment està intentant, doncs, no posar tot de davanters i omplir el mig del camp, no?
Home, després de dos anys de no guanyar, evidentment han d'impulsar un projecte amb futbolistes... alguns no direm veterans, però sí 30 anys, de dir, ostres, una certa experiència i una certa veterania, i alguns de joves, com és el cas de Cucurella o de Rodri. Però és que, clar, has d'intentar donar-li una volta, no?, al Real Madrid després d'aquestes dues últimes temporades, i entenc que al final és una reacció i amb un projecte completament diferent al del Barça, perquè el Barça, tu estàs veient que es va reforçant com amb jugadors joves, renovant a futbolistes del planter, on a vegades fins i tot penses, que potser manca una mica de veterania. Mm-hmm. Doncs el Madrid està fent tot el contrari per aquesta necessitat de que necessita resultats immediats. I amb quin entrenador, també. És que, clar, s'han de mirar totes
les peces
del...
Serà divertit.
Serà divertit. A mi em resulta entre divertit i certa mandra, també t'ho dic, sí, perquè no, recuperar no. Personatges de fa 13 anys...
De moment ha vingut amb un perfil baix, no ha parlat encara.
Bé, encara, s'està reservant, però també penso que Flick no li dedicarà massa temps, a no ser que ell senti que se li està faltant el respecte a algun dels seus jugadors.
De fet,
llavors sí que el veig, el típic entrenador que entra i diu, home, ho va fer amb Araujo.
Espero no equivocar-me, però aquesta plantilla del Real Madrid em faria molta més por
amb un altre entrenador,
en mans de Xavi Alonso, que no en mans de Mourinho.
Coincideixo amb el Ferran, és a dir, Mourinho és un entrenador que tothom està esperant a veure com reacciona a les sales de premsa i com manega aquell vestidor. Més enllà d'això, futbolísticament, què vols que et digui? A mi no em genera un especial nerviosisme.
Fa molts anys que no està a la primera divisió dels entrenadors. Li recordem una bona trajectòria inicial, no? Al Porto, a l'Inter, al Madrid, al Chelsea, sobretot. Però després, doncs, evidentment, equips de segona fila. 3 minuts per sobre de 3 quarts de 8 del vespre. Hem parlat del Barça, hem parlat del Madrid. Parlem dels àrbitres.
El baròmetre.
Joan Fàbregas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Escolta, avui el CTA ha enviat, doncs, les noves regles del reglament, valgui la redundància, per encarar aquesta nova temporada, i volem destacar 4 punts, a veure si ens queda clar el reglament i no tenim tota la temporada de polèmica rere polèmica. Joan?
Home, jo crec que les polèmiques les tindrem,
sí,
igual, però com
I
a mínim...
Tenim... A tu et van bé.
A mi em van fantàsticament bé. Què vols que et digui?
Vols destacar 4 doncs... punts, Joan?
Sí, 4 punts. El primer, el que més ens crida l'atenció és que volen incrementar el temps efectiu de joc, que tot sigui més àgil. Per aquí van enfocar les normes que ja es van aplicar durant el Mundial, com per exemple els 5 segons a la represa de joc, els 10 segons per sortir del camp en una substitució, i els jugadors atesos per lesió, que estaran com a mínim un minut fora del camp en el cas que el rival no hagi vist la targeta groga. Per tant, són regles que jo crec que ajuden a millorar l'espectacle i que estic totalment d'acord. A partir d'aquí, les darreres temporades havia sorgit un problema amb els porters que fingien lesions per tenir un temps mort, com si fos el bàsquet. Ho hem vist en molts partits del Barça femení, durant especialment a la Champions. Doncs ara el reglament ataca aquest punt de ple i diu que si una portera o un porter és atès, un company estarà un minut fora del camp i la responsabilitat de decidir qui surt serà de l'entrenador, que té 10 segons per dir, mira, en el cas del Barça, per exemple, doncs surt Alexia Putellas i si no es decideix, doncs serà la capitana de l'equip la que abandoni el terreny de joc com a mínim un minut. Per tant, crec que és una feina que teníem pendent des del comitè d'àrbitres i com a mínim aquesta vegada s'han doncs, posat a fer la feina com toca.
Mira, ens aturem aquí, anem analitzant punt per punt. A veure, Anaïs, s'ha de fer alguna cosa, no?, per la pèrdua de temps al futbol, que això és un espectacle de porters al terra, jugadors exagerant lesions, s'ha de posar una miqueta d'ordre en tot plegat.
Sí, sí, sense cap mena de dubte. Més enllà dels criteris que utilitzes... És necessari en un partit de futbol que cada cop hi ha més físic, hi ha més intensitat i tot va més ràpid que algú controli el tema de les pèrdues. Crec que el Mundial ha estat un bon escenari per veure això, precisament, de dir, ei, i mira que ràpid quan els hi poses límits, com espavilen i com de ràpid surten del terreny de joc i com aquí ens estalviem els shows aquests parlant de més o de menys. Crec que ha estat, a mi, del Mundial és de les normes que... a nivell arbitral, més m'han agradat.
Segon punt a destacar, Joan, el doble toca al penal, el conegut sí, com el penal de Julián, eh?
Sí, això sí s'havia canviat ja provisionalment en, respecte al que va passar en aquell partit entre l'Atlètic de Madrid i el Madrid. Ara ja està negre sobre blanc, el famós penal de Julián Álvarez. Si hi ha un doble toc accidental i la pilota acaba en gol, es repeteix el penal. Això ho veurem sobretot en penal normal i també les tandes de penals, on el VAR revisarà, en el cas que hagi marcat un gol, si hi ha hagut un possible doble toc i si ha sigut així, es repetirà.
És un escenari que no passa massa sovint, però evidentment s'hi ha d'estar sobre. El tercer punt a destacar, Joan, el penal de Pubill també sí, va afectar el Barça aquest.
Sí, l'acció on Marc Pubill toca la pilota amb la mà de manera voluntària després que el porter posi la pilota en joc, doncs diuen que és penal. És una mica fins i tot ridícul, no?, que s'hagi de fer una directriu per dir que si el porter posa la pilota en joc i la defensa toca amb la mà és penal, però van veure que en aquest cas un àrbitre internacional com Ivan Kovacs va cometre aquell error, consideren que és una equivocació que no s'ha de repetir i volen, i han fet aquest directriu perquè tothom segueixi aquesta línia editorial de que si hi ha una jugada on passa exactament el que va passar al Camp Nou, doncs tots els àrbitres, des dels internacionals fins a qualsevol lliga, es xiuli sempre penal.
Aquella jugada, Ferran, que va perjudicar el Barça, però mira, si tu mires pel cantó positiu, no tornarà a passar.
No, Ric, perquè aquella jugada perjudica el Barça i l'altra també, i la del penal de Julián beneficia el,
sí, bé,
el Real Madrid. Al final sempre...
Van ser coincidències, no? Així, entre no? Cometes.
Jo l'altre dia reia el diari perquè va començar el primer partit de pretemporada del Barça, del Real Madrid, al minut 1 va haver penalti per al Real Madrid.
Ja la pretemporada, no?
Per molt que canvien aquestes coses, no canvia, sempre afavoriran els mateixos.
Que és el Madrid,
evidentment.
Molt bé. I Joan, per acabar, novetats al VAR. Aquí també és important saber on pot, on no pot intervenir el VAR, perquè, escolta, sembla que ja fa anys que el VAR circula i encara no s'acaba de tenir clar.
Sí, és curiós perquè volen que incrementin les seves intervencions en certs aspectes, per exemple, les segones grogues incorrectes. Jo crec que això és un encert total perquè, vulguis que no, una segona groga i una vermella és exactament el mateix, que és que deixes un equip amb 10 jugadors. Per tant, si la segona groga que mostra l'àrbitre és incorrecta, el VAR podrà intervenir. Important destacar que si un jugador té una groga i fa una falta que mereix la groga, aquí el VAR no pot entrar. És només quan l'àrbitre s'equivoca. També podrà entrar en córners mal concedits. Això no em sembla malament, el que passa és que és una normativa que se'm queda una miqueta a mitges, perquè el que no es corregeixen són els serveis de porteria que estan mal concedits. Per tant, només en el cas de que sigui un mal córner es canvia servei de porteria, però no al revés. No acabo d'entendre quin és el raonament perquè això sigui així, però això es començarà a aplicar durant aquesta temporada, es va fer durant el Mundial, i per tant ho veurem ara sempre i quan la decisió sigui ràpida. És a dir, veuen una repetició del VAR, veuen que s'ha equivocat i ho canvien directament. No estaran revisant de manera detallada a veure qui és l'últim que la toca, sinó que sigui un error clar i manifest per canviar la decisió. I el més important, no podrà entrar en casos de confusió d'identitat com la que vam veure amb la segona groga d'Embolo al Suïssa-Argentina, aquella jugada on un jugador simula, l'àrbitre s'equivoca i li mostra groga al presumpte infractor, doncs van aprofitar en el Mundial per agafar aquesta normativa i dir, escolta, si s'ha equivocat l'àrbitre i un jugador simula, per la norma de confusió d'identitat, canviem la targeta. Això no passarà. Només passarà en cas de que un àrbitre vegi que ha comès una falta a un jugador i sigui un altre al mateix equip, però no canviarà, diguem, la targeta d'equip. Crec que és una bona decisió, tenint en compte que va originar moltíssima polèmica i que el VAR tampoc pot entrar en aquest tipus de situacions.
Però no és tirar una mica enrere, Joan? És a dir, si tu pots solucionar un error, per què no intentes solucionar-lo?
És que a vegades, entre tirar endarrere i tirar massa endavant, mai saps on és el punt mig. Pensa que aquest tipus de situacions també fa que triguin molt més temps a revisar les jugades, el partit sigui més farragós, i precisament les normatives que volen incrementar el temps efectiu de joc són una mica contradictòries amb la intervenció del VAR en més situacions del compte. Per tant, volen que el VAR entri quan toca, però que tampoc tingui massa temps per pensar, massa temps per decidir, i que s'alenteixi el joc, que és la principal preocupació que tenen els dirigents de la FIFA i de la UEFA.
He vist l'Anaïs i el Ferran prenent apunts aquí, amb la llibreta, amb el llapis. Ho tens clar, Anaïs?
Sí, sí, claríssim.
Ferran, ho tens clar?
És que jo soc dels del VAR. Jo el VAR l'aplicaria només per fores de joc i coses flagrants.
No ets molt fan del VAR, Ferran?
Gols fantasma, no?
És que al final torna a ser una interpretació de més gent, moltes jugades, eh? O sigui, jo crec que fores de joc, evidentment sí, perquè és allò, és o no és.
I hi ha gent que dubta.
Sí. Mans, coses d'aquestes, però hi ha tantes accions que al final és la interpretació una altra vegada d'un altre àrbitre. Són jugades moltes vegades a càmera lenta que si les veus acabar... Jo no he jugat a futbol professional, però he jugat a futbol molts anys. És que no té res a veure quan jugues que una repetició que et posa una repetició a càmera lenta.
Sí. Doncs, Joan Fàbregas, crec que tindràs feina l'any que ve perquè hi haurà polèmica, encara que la gent del CTA vulgui doncs resoldre-ho tot. Crec que podràs guanyar-te uns calarons, que ja va bé, doncs, per analitzar les polèmiques arbitrals.
Així m'agrada.
Joan Fàbregas, moltes gràcies. Fins la propera.
Fins la propera, vagi bé.
I fins les 8 parlem de la Lliga F, parlem del Barça femení Fitó, perquè s'ha fet oficial, alerta, el fitxatge més car de la història de la secció.
Kerolyn Nicoli signa fins al 2030, són 4 temporades, supera a noms il·lustres del Barça com Peyor, Walsh o Kika, que rondaven el 500.000 d'euros, en pagarà el Barça al voltant d'un 1,5 milió, és una davantera de 26 anys que ve del City, ha jugat ja a la Lliga, ho va fer 2 temporades, la 2021 i la 21-22 al Madrid Club de futbol, no al Real Madrid. Després de 3 temporades als Estats Units, jugava a North Carolina, ha passat l'últim any i mig al City. Aquesta temporada 9 gols i 5 assistències a la Premier. Avui ha arribat a Barcelona, tot plegat abans de que es fes oficial el seu fitxatge. Aquest matí deia això.
Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
Avui ha passat revisió mèdica, conegut a les companyes, és la 4ª incorporació del Barça, un Barça que marxa dijous a Andorra la Vella, on farà un estatge doncs, fins dilluns vinent per acabar de posar-se to o començar a posar-se to.
A veure, Anaïs Martí, el fitxatge més car de la història del Barça femení, a 1 milió d'euros que dèiem amb el Fitó, mira les seves xifres golejadores, home, a l'última temporada i mitja al City, 9 gols i 5 assistències a la Premier, tampoc són xifres estratosfèriques, però bé, haurem d'esperar el rendiment d'aquesta davantera, que suposo que serà difícil fer oblidar les jugadores que han marxat, però està bé que el Barça es reforci perquè el fons d'armari s'estava acabant.
Arriba, entenc, per cobrir la vaca en què deixa Salma Parayuelo. Crec que al final el Barça està fent els deures el millor que pot en un estiu que és importantíssim després de les sortides que hem viscut, no? Entre Mapi, Alexia,
Ona...
En fi, no són futbolistes fàcils de substituir. Al final és talent jove, una inversió d'un 1,5 milió, entenc que és perquè creus que aquesta futbolista doncs, et pot encaixar bé en un moment, insisteixo, transcendental, el que es viurà en el Barça femení aquesta temporada, amb l'objectiu de tornar a guanyar-ho tot, però sobretot de competir per la Champions. El de sempre se li ha donat temps, però tampoc gaire, no? Perquè així com ella sí que arriba amb aquest pes de rendiment immediat, sobretot pel que pagues, no? De dir, al final els jugadors i jugadores moltes vegades els comparem en funció dels diners que tu inverteixes.
Sí, sí, i que Van Aston són 19 anys, Martina Fernández també és relativament jove i ell en té 26.
Correcte, vull dir que al final sí
bé,
que estàs en condicions
ja, sí.
de reclamar-li un rendiment immediat, no?
A veure, Ferran, per tancar, el Barça femení, Pere Romeu, l'altre dia el sentíem dient que està convençut que ho poden tornar a guanyar tot, però, lògicament, com dèiem amb l'Anaïs, hi ha hagut baixes de molt pes. Quina flaire et fa aquest Barça de Pere Romeu 2.0 amb un vestidor també 2.0?
Jo crec que la Lliga, la Copa, la Supercopa continuarà sense tenir rival, o sigui, guanyarà. I és evident que la Champions cada vegada els altres equips, sobretot els anglesos, s'estan reforçant molt. Ho pot tenir més complicat, però la temporada passada hi havia molts equips que s'havien reforçat molt i va guanyar, i va tornar a guanyar la Champions, i l'anterior va arribar a la final i la va perdre, etcètera, etcètera. O sigui, jo crec que és cert que han marxat jugadores molt importants aquests anys, però també està substituint jugadores, ja algunes d'elles molt veteranes, per talent jove. Tranquilíssim.
8 del vespre en punt. Ferran Correas, Anaïs Martí, gràcies per venir aquesta tarda de dimarts i passar-la a tot cost amb nosaltres. Recordem, telèfons oberts, si voleu que l'Anaïs Martí vingui a casa vostra a posar ordre a la comunitat de veïns.
No et penso agafar el telèfon.
Si algun veí no treu les escombraries quan toca, telèfon obert i l'Anaïs va allà i escolta...
Això del divan, que és una idea que ja fa temporades, que la tens, l'haurem de replantejar.
I és molt celebrada per tothom. La resta del programa és igual, però el divan agrada molt, per tant, l'Anaïs Martí que resol problemes, el Ferran Correas també, però a la feina. Gràcies, Ferran, gràcies,
bé,
Anaïs.
Bona tarda. Adeu.
Ens actualitzem. Marc Güell, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui te l'has preparat o no?
Avui friso, pel que em puguis preguntar. Mira, però vaja, aquí estic.
Tu que ets molt culer, em
I
consta.
Tant, sí.
Vens a treballar amb la samarreta del Barça.
Cada dia.
Te la treus, perquè ara sortim per la tele i no seria normal que un periodista de la ràdio sortís amb la samarreta del Barça, no? Et pregunto, que tu també tens aquell punt de por al Madrid. Ets un culer d'aquells antics. Quin fitxatge del Madrid et fa més por? Dumfries o Konaté? Argumenti la resposta, que dirien els exàmens de la universitat.
Me'ls puc emportar cap al Vic, jo que sóc de Vic?
Sí.
Doncs vinga, tots dos cap allà.
Que vinguin i per enfortunar allà a la plana d'Osona. Va, Marc, per on passa l'actualitat informativa aquesta tarda?
Doncs mira, ens actualitzem amb una última hora, perquè hi ha hagut un segon rescat de migrants a les Balears. És el segon en menys de 24 hores a les Illes. Aquesta tarda s'han localitzat dos cadàvers en una embarcació a les costes de Cabrera. Se sumen, per tant, als 17 del matí en un altre rescat a Mallorca. Per tant, almenys 19 morts i també hi hauria una desena de desapareguts. Això mentre seguim pendents de Ceuta. Avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistit que ni el CNI ni el Marroc van alertar d'aquesta entrada massiva de migrants i ha rebut el suport de Brussel·les.
Hi ha hagut, per descomptat, una solidaritat total amb Espanya. Grande Marlaska ha confirmat que la situació està sota control, que ningú no s'ha desplaçat realment a la península i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat.
Has not been affected. És l'eurocomissari de Migració. Al marge d'això, avui al Catalunya Vespre també explicarem com pot quedar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatges. El govern està disposat a fer-hi canvis després d'aquest informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan, que és consultiu, diu que la proposta dels comuns que van pactar amb el govern del PSC és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. I no sé si esteu al cas d'aquesta urna funerària que algú es va deixar en una taquilla d'un supermercat de Benidorm.
Què dius ara?
Ara fa 24 hores explicàvem que la policia en buscava els propietaris, va fer una crida a les xarxes socials, doncs bé, els han trobat.
Home, això està documentat, té una referència numèrica que és única.
Doncs mira, resulta...
Sí.
Vols saber el resultat de la història?
Digue'm.
La família havia deixat les cendres del seu familiar expressament en aquesta taquilla perquè a casa seva estaven fent obres i creien que el millor lloc on podien estar guardades era la taquilla del supermercat.
Molt bé, escolta, cadascú amb els seus difunts fa el que vol.
Els guarda on vol.
Però que després no se'l trobi qui ve després al supermercat. Gràcies, Marc. Més informació al Catalunya Vespre amb el Marc Güell i companyia. Fem una petita pausa, però abans passem pel pop-up perquè avui hem fet moltes coses i cal recordar-les.
Pop-up vespre.
Ja m'avançava Fitó a la publicitat, però no, abans fem el pop-up perquè hem fet moltes coses i convé saber què poden recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora.
Doncs mira, dos noms propis en clau Barça, el de Ferran, que segueix el seu serial amb el Club Laurana. Està Ferran doncs, donant entrevistes a Tori Adret als Estats Units. Diu que no té clar això de seguir de Blaugrana. En canvi, un que sí que no seguirà la temporada vinent és Ter Stegen. N'hem parlat de tots dos amb el Ramon Salmurri. També hem repassat les noves regles del CTA, però, sobretot, molt atents a la segona mitja hora, perquè tenim protagonista de luxe.
Dos, o tres, o quatre.
De moment,
un parell segur que passen per aquí. Doncs vinga, ara sí, fem una pausa per la publicitat i de seguida doncs tornem per rematar el programa parlant de natació artística, parlem també de futbol sala i també parlem d'handbol. Els protagonistes, els noms, d'aquí 2 minuts.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Perdona, tindries lloc per dos?
Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys.
Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
All your friends are fucking fake.
Tot costa.
Vinga, va, 5 minuts per sobre de les 8 del vespre. Tot costa fins a 9:15. Obrim la carpeta poliesportiva i comencem parlant de futbol sala, perquè aquests dies, Fitó, van arrencar les pretemporades de molts equips. La setmana passada, aquí al Tot Costa, amb el Sergi Andreu, vam parlar amb l'Uri Santos, de l'Indústries, i aquesta setmana doncs també ha començat la pretemporada al Barça.
Ho ha fet amb les tradicionals proves mèdiques. Ahir, el conjunt de Javi Rodríguez va viatjar en camp per fer-hi els primers entrenaments d'aquesta pretemporada. És un clàssic, això de viatjar a Andorra, de les pretemporades blaugranes. De fet, el Barça femení, ho parlàvem ara, hi anirà també uns dies. El nou Barça amb dues incorporacions, amb Igor Ribeiro, un pivot, i també el tanca Souheil Moujahdine.
Com es diu aquest senyor?
Doncs Souheil Moujahdine.
Perfecte, tu.
Sí, sí.
Pensava que t'enganxaria.
Un tanca de la Lliga Francesa, dues incorporacions per Javi Rodríguez. L'any que el Barça torna a la Champions, que ve de guanyar la Lliga 2 anys després i que arranca doncs la segona temporada de Javi Rodríguez al capdavant.
Has dit Javi Rodríguez?
He dit Javi Rodríguez.
Doncs parlem amb l'entrenador del Barça de futbol sala. Javi Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Fa un parell de dies que sou en camp. Com estan sent els primers dies de pretemporada? El Javi Rodríguez, entrenador, és exigent amb els jugadors? Si algú ve una miqueta passat de pes o alguna coseta, el Javi és exigent?
Bueno, la verdad que han llegado todos, si no bien, bien del todo, han llegado casi bien. Estoy contento con ese, en ese aspecto. Y luego, pues trabajando en unas condiciones magníficas, con poquitos grados con respecto a Barcelona, con fresquito, así que mejor imposible.
Segona temporada del Javi Rodríguez a la banqueta del Barça. A la primera va guanyar la Lliga, després d'anys de sequera. Us heu tret una mica la pressió d'haver de guanyar la Lliga després d'anys de no haver-ho fet?
Bueno, espero que sí. La verdad que sí. Creo que hicimos una muy, muy buena temporada la temporada pasada. Yo creo que ya nos quitamos esa presión cuando nos clasificamos para la final, porque clasificarnos para Europa, que el equipo también hacía, pues esta era la tercera temporada que no estaría en Europa, bueno, pues se la quitó. Pero ya te digo, las sensaciones han sido muy buenas y bueno, si eso al final te hace ganar la Liga como la ganamos, pues muchísimo mejor, ¿no?
Aquests dies de pretemporada, Javi, serveixen principalment doncs, per conèixer una mica els nous. Què tal amb l'Igor, què tal amb el Souheil? Com han encaixat dintre del grup i què n'esperes d'ells dos?
Pues mira, la verdad que espero que vengan a... que aportes un granito de arena, ¿no? Son dos jugadores contrastados, dos jugadores que le han hecho muy bien en los equipos que han estado, en diferentes ligas, tanto la francesa como en la portuguesa. Dos jugadores que nos van a dar mucho en ataque y mucho en defensa. Así que espero que se adapten lo antes posible al equipo. Sabemos que, pues ponerse la camiseta de Barcelona no es lo mismo que otra camiseta con respecto a otros clubs. Y creo que lo que tienen que hacer es ponerse cuanto antes a lo que queremos nosotros, ¿no? Para que nos den ese rendimiento que buscamos en ellos.
Queda ara tot just un mes per començar la competició amb la Supercopa el cap de setmana del 5 i el 6. Tu ara mateix estàs content amb la plantilla que tens a hores d'ara?
Sí, sí, la verdad que tenemos aquí lo que hemos pedido, así que contentos, esperando a que Luciano Gauna pues se pueda recuperar de esa lesión que se hizo grave a finales de la temporada pasada, que le quedan todavía 2 meses y medio, y bueno, contento, la verdad que contento.
L'any passat us veu treure l'espina de la Lliga, com dèiem, i ara tothom mira cap a la Champions, que feia anys que no la jugàveu. És l'objectiu aquest any, guanyar la Lliga de Campions?
Bueno, mira, aunque que suene una frase fácil, hace todo el mundo, pero en la realidad el Barça está para competir todas las competiciones y para intentar ganarlas. Es evidente que lo más importante es la Champions, porque es lo que te da más prestigio, pero al final hay que volver a ganar en España, que es muy difícil, que cada año es más complicado. Los equipos han reforzado también muy bien este año, va a ser una liga muy, muy difícil y muy disputada. Y vamos a por todo, por lo menos vamos con ese hambre de ganar todo.
Com s'encara la segona temporada? Perquè entenc que la primera sempre és més fàcil, aquella il·lusió de tornar a Can Barça. La segona costa una mica més o quines diferències hi trobes amb respecte a la primera?
Mira, diferencias poquitas. La única que puedo encontrar este año es que el equipo ya lo conozco, excepto a dos jugadores que hemos fichado y tenemos que ver lo que nos aportan. Pero lo demás es igual, una persona culé y catalana como yo, al final estar en el Barça es lo máximo, sabiendo que he estado aquí como jugador y he estado fuera como entrenador y me he enfrentado a Barça y es imposible que se te quite la ilusión aquí.
A la Lliga hi ha format nou, hi ha una renovació en el format de la competició, hi ha un clausura, hi ha una apertura. Què et sembla aquest canvi de format?
Bueno, yo creo que estamos modificando las cosas porque hay que darle una vuelta. Queremos que el fútbol sala vaya para arriba, que el fútbol sala siga subiendo, que no nos quedemos en un estado muerto como nos estábamos quedando los últimos años después de la salida de la Liga Nacional de Fútbol Sala y cogerlo la Real Federación Española de Fútbol. Y bueno, creo que todas estas cosas que están haciendo, pues vamos a darles ese margen de confianza, ¿no? Creo que están apostando por la Federación está apostando por este deporte tan bonito que es el fútbol sala y vamos a ver si con esto de clausura y la apertura y el supercampeón, pues vamos a ver si le damos una vuelta a nuestro deporte.
Això, aquest fet de que hi hagi un clausura i una apertura, us canvia una mica la planificació? És a dir, tu estàs fent coses diferents aquest inici de pretemporada, aquests dies en camp, a diferència del que vas fer l'any passat, o és més o menys igual?
No, yo no voy a cambiar un ápice. Voy a mejorar en algunas cosas que tenemos que mejorar con respecto al año pasado y lo que no nos ha ido bien quitarlo, pero vamos a trabajar con las mismas ganas, con la misma ilusión, porque al final sí que es verdad que es una apertura y sí que el que queda campeón de la apertura, bueno, pues te da opción ya a la Supercopa del año siguiente, pero no te da opción, por ejemplo, a jugar en Europa. Entonces, al final va a ser los puntos que hagas en la apertura con los puntos que hagas en la clausura y el final va a ser lo que se decante para jugar los playoffs.
I l'última, Javi, dos tornejos en 10 dies per començar la temporada, la Copa Catalunya del 28 al 29 d'agost, si passeu a la final, i la Supercopa d'Espanya, que es fa al Palau Blaugrana el 5 i el 6 de setembre. Inici duríssim per començar, no?
Bueno, pero también para saber lo que nos estamos jugando y a dónde queremos llegar. Eso es bueno también para saber que estas semanas tienen que ser de mucho trabajo, de mucha constancia, de mucha mejora para intentar aspirar a los máximos títulos posibles.
Molt bé, doncs Javi Rodríguez, entrenador del Barça de Futbol Sala, comença la seva segona temporada a la banqueta. Esperem que pugui repetir l'èxit a la Lliga i, per què no, doncs sumar aquest any la Lliga de Campions. Javi, moltes gràcies i molta sort.
Muchas gracias a vosotros.
Tot costa. Amb Sergi Camps.
2 minuts, arribarem a 8:45 del vespre, canviem el futbol sala per l'handbol, perquè Fitó, el balonmano granollers femení, ha començat la pretemporada.
Sí, i un any més, doncs, el pal de paller de l'equip són les jugadores de la casa, per exemple, l'extrem, Ona Vila, que parla de com ha de ser el nou curs.
Tenim un equip molt jove, també és una cosa que ha caracteritzat sempre el Granollers, i al final ja som unes quantes que portem molts anys aquí, que també no és casualitat que ens haguem format també a la base d'aquest club, i per tant doncs podem aportar tota aquesta experiència que tenim i que ja portem en competició, en dia a dia i en maneres de fer i d'ajudar i treballar sobretot.
I si hi ha una insígnia doncs, del balonmano granollers, és la seva capitana, la Martina Capdevila, moltíssimes temporades vestint la samarreta vallesana. També la Martina parla dels objectius de l'equip.
Tenim moltes ganes, hi ha molta noia jove, les que ja continuem de l'any passat, nou cos tècnic, s'han notat les ganes, ja hem fet la primera reunió i bueno, ja hem acabat les vacances, ja tenim ganes d'estar aquí al Palau. I primer de tot, penso que l'objectiu així a curt plaç és consolidar un bon equip, no? Conèixer les noves companyes i consolidar-nos unes amb les altres, però llavors ja aspirem està en el més alt, en totes les competicions, Copa de la Reina, la Lliga i lluitar contra qualsevol rival.
L'equip del Vallès ha canviat d'entrenador aquest estiu. Robert Cuesta ha deixat la banqueta del conjunt femení per passar a ser segon d'Antonio Rama al conjunt masculí.
I el relleu de Cuesta ha vingut del planter i es diu Josep Morales, el fins ara entrenador del juvenil A. El català ha signat per a les dues pròximes temporades. Josep Morales, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Nou entrenador del Balonmano Granollers femení. Escolta, heu començat la pretemporada, la veu començar ahir. Com han arribat les jugadores?
Bé, han arribat bé. Crec que físicament estan bé i sobretot amb moltes ganes, molt motivades, així que bé, molt bé.
Serà la teva primera experiència en un primer equip, vens del juvenil A del mateix Granollers. Suposo que és un repte, potser el repte més important de la teva vida fins ara.
Sí, sí, és la meva primera experiència professional i òbviament que és un gran repte i l'agafo amb infinites ganes, no?
Tu agafes el relleu d'un mit aquí a Granollers, el Robert Cuesta. Com t'arriba la proposta de rellevar el Robert?
Bé, doncs em van escriure un dia que volien parlar amb mi i va ser tot bastant ràpid, la veritat. Van trucar, al cap de dos o tres dies ens vam reunir i, bueno, no em va costar gaire dir que sí, la veritat, i pràcticament no me'n vaig adonar que ja estava ben liat.
El Robert Cuesta, fins ara primer entrenador del femení, ara serà el segon entrenador del masculí, amb l'Antonio Rama. Des de fora, Josep, es pot pensar que el femení potser és com un segon plat. Com ho valores tu, això?
No, la veritat és que no ho veig així. Porto 3 anys al club i he vist clarament com s'està apostant pel femení, no? És a dir, al final estem incorporant jugadores joves, inclús a l'edat juvenil de diferents llocs. Aquest any hem tingut una juvenil de Mallorca, que ara estarà en el primer equip. Hem incorporat ara una jugadora italiana de 16 anys. Llavors, fer una aposta això de futur perquè això vagi creixent. Llavors, realment s'està apostant pel femení i crec que cada cop es farà més fort.
Ara parles de la plantilla, hi ha hagut moviments, renovacions, també marxes, arribades, jugadores que pugen també de la base, com és tradició al Granollers. Estàs content amb la plantilla que tens?
Sí, la veritat és que sí, estic molt content. Penso que les incorporacions que hem fet són de molt nivell. La Mia, la portera, és una jugadora amb molta experiència i que ja veureu que para molt. I la Rissa és una jugadora que crec que encaixarà molt, bueno, està encaixant molt bé, de fet, en el model de joc i que té una capacitat tant en atac com en defensa molt bona, no? Té molt bon contra 1, tàcticament és molt bona, decideix molt bé, llavors penso que hem incorporat dos jugadors de molt nivell i després dos jugadores joves que segurament ara no seran protagonistes però que en un futur seran jugadores molt, molt bones.
Com jugarà el Granollers del Josep Morales? Quins són els pilars bases del teu joc?
Doncs l'equip, la idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival, i després en atac estem intentant inculcar un punt de paciència, de continuïtat, amb un ritme de pilota alt, i l'equip, la idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival, i després en atac estem intentant inculcar un punt de paciència, de continuïtat, amb un ritme de pilota alt, i sobretot això, el primer que he dit, defensar, intentar provocar l'error per després poder córrer contra l'atac.
I l'última, Josep, a què d'aspirar el Granollers? La temporada passada es va salvar sense el patiment de l'any anterior, però en les últimes temporades l'hem vist a la mitja taula. A què pot aspirar el Granollers? A què ha d'aspirar el Granollers?
Bé, jo penso que hem de mirar cap a dalt, siguin realistes, òbviament, però penso que estem en una competició on pots guanyar qualsevol equip i també pots perdre a qualsevol equip. Llavors, penso que hem de treballar per nosaltres, anar una mica partida a partida, en el sentit que tots són partits igualats i a partir d'aquí anar creixent. Si estem molt bé, per què no somiar a entrar a play-off?
Doncs amb això ens quedem. Josep Morales, nou entrenador del Balonmano Granollers femení, s'estrena aquesta temporada, esperem que li vagi molt i molt bé, l'anirem seguint. Josep, moltes gràcies, molta sort.
A vosaltres, merci.
Tot costa.
I parlem d'Iris Tió, perquè avui ha fet medalla, honor i ha fet història fitó als europeus de natació.
Ha guanyat la medalla d'or Iris Tió en el solo tècnic femení. La barcelonina ha fet història perquè es converteix així en la primera catalana a guanyar l'or en aquesta categoria, també en la primera nadadora espanyola. Per tant, història de la nostra natació i ho ha fet d'una manera especial, perquè avui, en aquesta prova del solo tècnic femení, Iris Tió ha escollit aquesta cançó, doncs, per sortir a competir.
Io Cristo piange diamante, piange, piange diamante.
Saps quina és?
Sí, perquè ho tinc escrit, però no la coneixia massa fins que l'he sentit ara abans del programa.
És una cançó de l'últim àlbum de Rosalía, Mio Cristo Piange Diamanti. Iris Tió ha explicat el perquè d'aquesta elecció.
És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim, connecto molt amb ella, i també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
Ep, aquí. Molt bé, perfecte.
És bonica.
Sí, sí, sí.
És bonica. Rosalía catalana i Iris Tió catalana, doncs...
Bona combinació.
Bona combinació.
Ahir parlàvem amb ella, que havia enterrat la coreografia amb una cançó de l'Edith Piaf versionada per la Celine Dion. Doncs mira, de Celine Dion passem a Rosalía, de mita en mita.
Avui ha brillat a París per aconseguir aquest primer or del combinat espanyol a l'europeu amb una nota de 263,6250 punts. Aquestes, les que sentirem ara, en les seves primeres impressions just després d'aconseguir aquesta fita.
Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
Ha superat per menys de 3 dècimes a la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze ha estat per l'alemanya Clara Bleyer, amb 5 punts menys que Iris Tió.
Doncs enhorabona per la Iris Tió, i tot just fa unes hores Fitó Espanya ha sumat una nova medalla també en presència catalana.
Sí, s'ha penjat la plata en la prova d'equip tècnic amb protagonisme català, amb la participació també de la mateixa Iris Tió, que avui n'ha guanyat dues de medalles, també amb Txell Ferrer, amb Mireia Hernández i amb Lilú Lluís. És la setena medalla de l'europeu de les d'Andrea Fuentes, que ja acumulen un or, 4 plates i 2 bronzes.
I posem el focus amb l'Iris Tió perquè ja suma diversos reconeixements en aquest campionat.
Doncs mira, ha sumat 5 medalles de les 7 d'Espanya, 3 plates en el duet mixte lliure, el duet lliure i equip tècnic, un bronze en el solo lliure, a més de la medalla d'or en aquest solo tècnic.
I ampliem el focus perquè volem també valorar la palmarès de l'Iris Tió, que està sent espectacular.
Sí, el bronze olímpic a París és el seu màxim reconeixement. També ha sumat 12 medalles Iris Tió en mundials, entre les quals 4 ors, 1 plata i 7 bronzes, entre elles 3 ors i 3 bronzes l'any passat a Singapur. Pel que fa als europeus, són ja 5 medalles d'or, 6 de plata i 3 de bronze per a una nedadora, la Iris Tió, que ja comença a treure el cap entre les millors de la història de la natació artística catalana, i això es diu molt de pressa perquè hi ha noms, doncs, molt importants en aquest palmarès. Tindrà l'oportunitat Iris Tió encara de sumar una nova medalla demà a la final de la rutina acrobàtica.
Estarem pendents a veure si podem parlar amb la Iris Tió demà al Tot Costa de Catalunya Ràdio. 8 minuts i 2 quarts de la Iris Tió a un altre crac, la Paula Blasi. Parlem de ciclisme, pel que el Tour femení, quarta etapa, tenim en marxa aquesta ronda francesa femenina, avui contrarrellotge de 21 quilòmetres, i Fitó Paula Blasi, que segueix creixent.
Sí, perquè ha fet una, et diria que boníssima crono, la d'Esplugues de Llobregat, en una disciplina de la qual no n'és especialista, ella mateixa ho ha explicat després, ara la sentirem. Ha acabat en 11a posició, aquesta crono, a 1 minut i 4 segons de la guanyadora, la suïssa del Movistar, Marlene Reuser. A més, Reuser, que ha guanyat la crono, sí que és especialista. És la nova líder d'aquesta classificació general. Paula Blasi, que era 13a, ha escalat 6 posicions, ara és 7a de la classificació general, entre les 7 millors d'aquest Tour de França femení, a 1 minut i 12 segons de Reuser. Com et deia, ha fet una gran crono, perdia 50 segons en el primer punt quilomètric, a la meitat pràcticament de la crono, ha acabat molt forta i escalant posicions en aquest tram final de la crono. De fet, ella mateixa ha explicat a Eurosport que li ha costat arrencar, que les hores prèvies a la crono han estat molt complicades.
Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
Com ens agrada la Paula Blasi, aquesta manera de parlar tan espontània, el boom, el wow, sacarme los pájaros de la cabeza, realment són declaracions que no sembla esportista, eh? Surt del tòpic, això ens agrada molt.
Sí, sí, és molt directe i molt ingenu en aquest sentit. i a més ho fa en un entorn que no és fàcil, perquè t'explicava ahir aquesta certa polèmica que hi ha amb el seu equip. Elisa Longo-Borghini, que és la companya, la líder de files de l'UAE, companya de Blasi, ha acabat avui deuena, només un segon més ràpida que Paula Blasi, per tant, la polèmica, doncs, que no l'espantem, a la general les separen només 9 segons, la italiana és cinquena, la Paula és setena, una mica més de pólvora en aquest bus de l'UAE, veurem com ho gestiona tot plegat l'equip de Paula Blasi, però demà, etapa important, i Paula Blasi avui ha volgut treure una mica de ferro a tot plegat i ha dit que la de demà és una etapa de pensar en l'equip.
Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no?, que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver qué... com se plantea des de l'equip.
Ara ho deia la Paula, Fito, entre les favorites, com ha anat el tema?
Doncs mira, Ferran Prevot, l'actual guanyadora del Tour, ha perdut 2 minuts i 13 segons, molt mala crono. En canvi, la grandíssima favorita ara a la victòria final, Demi Vollering, ha arribat tercera, només 18 segons de la guanyadora de la crono d'avui. A la general, Reuser és líder, Vollering segona a només 14 segons. Paula Blasi, setena, manté el mallot blanc com a millor jove. Tenim una altra catalana aquesta ronda francesa. La Mireia Benito no és especialista en aquesta modalitat. Avui ha acabat 56ena.
I demà, cinquena etapa. Què n'hem d'esperar?
Doncs mira, són 8 ports de muntanya, una etapa de mitja muntanya duríssima, 140 quilòmetres. Dels 8 ports, 3 són de segona. L'últim, el coronen a 11 de meta. Per tant, pot ser que es moguin les favorites. Un dia que pot marcar doncs, com anirà quedant aquesta classificació general, haurà d'estar atenta a Paula Blasi, sobretot a l'inici, perquè també comença fora amb un port de segona categoria. Veurem, aquests 23 anys, doncs és molt bonic veure com Paula Blasi, 23 anys, està lluitant amb les millors ciclistes del món.
Tanquem el programa parlant de bàsquet. El Barça de bàsquet, Fitó, que s'està reconstruint d'alguna manera, nova persona als despatxos, Xavi Pujol, nou entrenador, Sekulić, i demà, de fet, el presenten a Can Barça.
Sí, arriba demà a Barcelona, estarà presentat al Palau Blaugrana, signatura privada amb el president Joan Laporta, després presentació oberta, evidentment, als mitjans de comunicació, que podrem conèixer de primera mà el nou entrenador Blaugrana.
Però a Catalunya Ràdio podem explicar detalls de l'estaf del tècnic eslové a Barcelona.
Són tres noms, un català, un croat i un eslové.
Sembla un acudit, això.
Sí, mira, no t'ho he posat, però jo també ho he pensat quan ho estava pensant. El primer nom, el del català, és un conegut, Marc Estany, 35 anys, ha passat els últims 10 anys a Manresa, és assistent, per exemple, ha estat assistent de Pedro Martínez, Joan Peñarroya o Diego Ocampo. Marc Estany, que deixa Manresa i signa pel Barça.
Més enllà d'Estany, Fitó, amb Sekulić arriben dos homes de la seva confiança.
Jurica Zusa i Jernej Valentinčić. Jurica Zusa té 48 anys, és exjugador, és de l'abril del 78, ho veureu, és molt alt, perquè fa 2,08, jugava de pivot, va jugar al...
Per ser pivot, n'he vist de més alts, eh?
Als anys 70.
Ah, als anys 70, és veritat.
2,08, jugava al Panathinaikos. Com a entrenador, ha estat assistent en tots els equips de Sekulić, al Nimbruk, al Lokomotiv de Kuban, també al Zenit de Sant Petersburg, sempre al costat de Sekulić, home de màxima confiança. Valentinčić, 47 anys, també dels anys 70, és eslové, ha estat assistent de la selecció eslovena entre el 2017 i el 2022, per tant, ha estat assistent de Sekulić amb Eslovènia, també ho ha fet al Lokomotiv Kuban a Rússia, per tant, també home de confiança de Sekulić. Arribaran demà, també, amb l'entrenador, com deia, demà, primeres paraules de Sekulić com a entrenador blaugrana.
I la sentirem al Tot Costa de Catalunya Ràdio demà a les 7 de la tarda, al bo de Sekulić, a veure què explica. Per cert, Fitó, que crítica sense filtre, un cop més, podria dir, de Tomas Satoranski.
Ha criticat directament a la directiva, ha dit que Laporta i tota la seva directiva no cuidava el bàsquet, que no els importava guanyar. Ha vingut a dir que és molt difícil guanyar amb 7 jugadors de més de 33 anys, Satoranski n'era un d'ells, que va ser un miracle que guanyessin un partit al València a la final, caram, i que era evident que el València doncs, era millor que ells i que els guanyarien en aquesta final de la Lliga CB, així tot molt resumit.
Recordem que el Barça està fent una renovació generacional de la seva plantilla, fitxant jugadors Fitó molt joves, eh?
Sí, i 9 fitxatges, cap d'ells passa dels 30 anys, per tant, renovació absoluta.
Un Un minut mal comptat i remataremaquest Tot Costa. Fito, amb què ho fem?
Doncs mira, amb els històrics avui ha començat el grup 2. De moment un partit jugat, el Muntanyesa 1, Júpiter 2. En queden dos, el Badalona-Muntanyesa i el Badalona-Júpiter. Ahir l'Hospitalet es va convertir en el primer semifinalista. L'Hospi és l'actual campió d'aquests històrics. Per cert, Leo Messi ha donat 80.000 euros per la reconstrucció de la Sierra Oeste de Madrid. Ho ha explicat avui en un tuit Isabel Díaz Ayuso.
Doncs mira, bona iniciativa de Leo Messi durant aquests diners per la reconstrucció de la Serra de Madrid. Alguna cosa més, Fito?
Res més.
Ens veiem demà a les 7 aquí.
Fins demà.
Doncs vinga, va, amb el Fito i companyia, demà a les 7 ens hi tornem a posar amb el Tot Costa. Serà el Tot Costa del dimecres 5 d'agost del 26, dia Sekulić, el nou entrenador del Barça que parlarà, el sentirem, i segurament també serà un nou dia Ferran Torres amb aquest colabrot, amb el jugador valencià. Marxarà, no marxarà? Alerta el que ha dit el Ferran Torres ara fa una estona, eh? Encara no donem per mort aquesta via d'intercanvi Julián Ferran, Atlètic de Madrid, Barça, tot i que el PSG ronda el jugador francès. També he parlat del Madrid. A veure, Carlo Ancelotti, creus que José Mourinho pot guanyar la Champions amb el Madrid?
Oh, me hace reír.